El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passen 2 minuts d'un quart de 2 del matí, estan escoltant la ràdio municipal de Sant Cugat. Avui és 1 d'octubre del 2018 i a la sintonia de la ràdio municipal hem volgut fer avui una tertúlia, una conversa amb periodistes, precisament per recordar aquesta data tan assenyalada. Vull saludar primer de tot a la Gata Guinó, directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Marina Romero, periodista, molt vinculada també aquí a Cugat.cat. Molt bon dia.
Bon dia.
I el Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia.
Com deia, volíem fer una conversa quan preparàvem tot el tema de el dia 1 d'octubre, de què farem, de què recordarem. Portem ja uns dies doncs, una mica rememorant el que va passar l'any passat. Segurament hi ha lectures de tot tipus i ens trobem ja a 365 dies després, segurament molts de nosaltres amb lectures diferents, similars, iguals. Però a mi m'agradaria conèixer, primer de tot, què recordeu ara fa un any, Agata.
Bé, jo recordo ara fa un any que quan estàvem preparant la cobertura de l'1 d'octubre no sabíem què passaria. No sabíem a quina hora ens hauríem de començar a posar a treballar, no sabíem quines informacions tindríem per fer les primeres notícies, no sabíem si tindríem participació, no sabíem ben bé què passaria. I llavors recordo que el dia abans a la redacció vam decidir que a les 4 del matí ens posàvem tots en peu davant de l'ordinador, la gent als col·legis, perquè no se'ns escapés res.
Potser és el primer dia en molts anys que els periodistes ens trobàvem davant d'allò totalment desconegut, no? Més o menys, no? Tot el que havíem anat cobrint, tot el que havia anat passant a la ciutat, al país, etc., estava com una mica predeterminat, no? Si hi havia unes eleccions, tenies un timing de quina hora compareixeria cada responsable polític, qualsevol fet excepcional... Bueno, mentida, venien dels atemptats del 17 d'agost, però... No sabíem què passaria i tampoc tinc la sensació de que no sabíem a qui ens havíem de dirigir. Clar, en realitat hi havia la força d'un poble darrere, però hi havia molta gent que no podia parlar. S'ha demostrat aquests dies, no?, amb tots els documentals i tots els treballs que han sortit. I suposo que d'aquí venia una mica aquesta incertesa.
De fet, potser sabia més la gent el que estava passant que els mateixos periodistes.
Correcte.
Que els explicaràs a aquesta gent si aquesta gent ja sap el que està passant.
Jordi, tu també, no només el que dèiem ara, de les vivències de Sant Cugat, i la Marina comentava, bueno, és que potser no estàvem acostumats a arribar a unes eleccions, a uns comicis, sense saber ben bé el plànic oficial. En el teu cas, la teva impressió també era aquesta de, bueno, ens situem aquí, anem a observar el que passa aquell dia i ja veurem com va.
És que jo recordo quan vaig anar al col·legi electoral de matinada, no sabia ni si podria haver referèndum, no? Era la sensació de vinc que sí i a veure què passa. Pot ser bé la policia i s'ha acabat tot o realment apareixen les urnes màgicament perquè ningú sabien com apareixerien les urnes. De sobte passava una furgoneta per allà i tots miraven per si eren les urnes o era la policia o què passava. Vull dir que era una sensació i tot el dia va ser així, eh? Anaves al col·legi que anaves, hi havia una certa sensació de no sabem què està passant, tenim un rumor que arriba a la policia, hem vist que hi ha càrregues en Barcelona, sap res, i al final... Quan anava pels col·legis em donava la sensació que jo portava les bones o les males notícies, no?, també, perquè, i clar, al final jo què sabia? El mateix que sabien ells, o que sabia la gent que estava en el grup de WhatsApp que coordinava els col·legis, és que no es podia saber molt més, no? I era aquesta sensació de, ja veurem informativament què podem treure d'aquí.
Cap a les 9 del matí a Sant Julià de Ramis començaven el que anomenem les càrregues policials o l'entrada de la força en aquell cas en el col·legi on se suposadament havia de votar aleshores el president de la Generalitat. En algun moment a vosaltres us va passar pel cap el que començava a passar aquelles hores a la resta del país? Això si passa a Sant Cugat, què? Us va venir el neguit o el dubte?
Jo estava molt nerviosa per això i va començar a ser la meva obsessió. Si passa a Sant Cugat hi hem de ser i hem d'estar allà i ho hem de veure, ho hem d'explicar. I tot el dia, de fet, ens van venir informacions que si hi ha la Guàrdia Civil de Catalunya, no me recordo on més, a un altre col·legi, que també ens van dir que entraven. Clar, i això és informació que t'arriba, que tu has de contrastar, i jo enviava, recordo l'Artur, que és el fotògraf del Tot, jo l'enviava a tot arreu, a Guàrdia Civil de Catalunya, l'Artur amunt i avant en moto, perquè l'obsessió era això, si passa a Sant Cugat el que està passant a la resta del país, ho hem de ser allà i explicar-ho.
Clar, és que jo crec que Sant Julià de Ramis marca un abans i un després en l'1 d'octubre, no? fins a les 9 del matí era una jornada cívica, pacífica, festiva, no? Tothom estava celebrant que es podien votar, que havien aparegut les urnes, que hi havia les paperetes.
Que començaven a obrir-se els col·legis, exacte, les meses es conformaven.
Exacte, que tot anava amb normalitat, no? Com el que fins ara estàvem acostumats quan anàvem a votar. I a partir d'aquell moment tot canvia. Tot canvia i tinc la sensació que els col·legis electorals, doncs el que és, no?, un sentiment festiu, de celebració, de reivindicació fins i tot, es transforma i entra la por, el pànic i una mica el que deia l'Àgata, no?, que tu estaves votant els col·legis electorals i la por era que venen aquí, que he sentit que venen aquí, que no, que m'han dit... En realitat era una jornada de plena de rumors, no? Per com que està passant aquí, com que està passant allà, com que ara la Policia Nacional se'n va carregar encara doncs, a una altra població, no? Sabadell, tenim Sant Julià de Ramis, no? Una mica tot molt estratègic. I és estrany perquè, clar, aquí teníem consellers votant. Aquí mm-hmm. podria haver vingut mm-hmm. perfectament la Policia Nacional. No va venir. Per què? No ho sé.
Home, la veritat és que crec que és el que ens passaria a tots els periodistes, eh? A veure com reaccionem quan passa això, sobretot perquè hi ha més col·legis que periodistes, crec que en tots els mitjans, per tant, a córrer, i sort, no? Per sort no va passar res, i vam fer també una bona feina, clar, nosaltres tenim la redacció Cal Temerari, i aquell dia Cal Temerari va ser punt de referència del referèndum, que més enllà d'ajudar a la gent que estava en els col·legis, tenien la zona de control de desmentir rumors, no? I era, bueno, pareixia això un, no sé, un despatx d'investigació o alguna cosa, tenint un mapa de Sant Cugat enorme, les escoles marcades, com es replegarien en el cas de que arribara la policia algun d'ells, i anaven rebent whatsapps, que m'han dit que allí passa no sé què, ho comprovem, tocaven al col·legi, tot bé? Sí, vale. Llavors feien el comunicat desmentint, vull dir, que van fer també ells, la pròpia gent que ho organitzava, una feina perquè aquells rumors que posaven nerviosos a la gent, que podria fins i tot haver desmobilitzat el referèndum, que la veritat és que els periodistes no haurien pogut fer en els recursos que tenim a nivell local.
Jo també recordo, a nivell d'aquí de la redacció, era el dia també dels pòstits i dels mapes, perquè en el nostre cas teníem 5 equips repartits i sobretot en aquell moment del que comentava el Jordi, dels rumors en què estan a Castellbisbal, venen cap aquí, mm-hmm. Estan entrant per la Ronda Nord, no? Correu cap al Pins del Vallès, no? Era realment... I eren segurament moltes vegades venien de fonts que nosaltres... almenys consideraven no serioses, també s'entén que era el dia també que més soroll es podia fer mm-hmm. i que jo crec que la gent captava millor més que mai el soroll, vull dir, que comprava el soroll aquell dia.
Jo recordo que en un moment de la tarda va haver-hi el rumor de que la Policia Nacional venia cap a la Casa de Cultura.
Sí.
No? I es van crear com, fins i tot com una espècie de barricades perquè no poguessin accedir. És que va ser al llarg de tot el dia, fins i tot quan ja havien... acabat les càrregues, quan ja sembla ser que s'havia donat l'ordre des d'Europa d'aturar-les, seguia existint aquest rumor. I la gent, els col·legis electorals es preparava per la possible arribada de gens, no?
És que jo crec que la tarda va ser quan aquí a Sant Cugat hi va haver més la sensació de que venien uh-huh. a la tarda al pavelló 3, el que comentaves uh-huh. tu de la Casa Culturista del pavelló 3, i estava la gent posada allà uh-huh. fent una barrera humana fins que va venir l'alcaldessa, va dir, no venen. Si venen, avisarem. No venen, no els veiem.
Una pregunta seria, sí. Per què a Sant Cugat no van venir?
No. És que això no...
A Sant Cugat com a altres poblacions, vull dir, aquestes... clar, perquè va haver-hi un moment que vam veure, estan atacant, enteneu-me,
és que ens falta una part del relat, Marina. Correcte. En aquest sentit.
Correcte.
Ens falta entenem, i jo crec que els mitjans locals, precisament avui, traient, doncs, històries i narracions sobre aquell dia, que ens han explicat algunes fonts, sobre com va ser possible l'arribada de les urnes a Sant Cugat. En el nostre cas, doncs, hem pogut parlar amb diverses persones implicades, però falta una part del relat, vull dir que coneixem una part, però no sabem segurament el detall de l'altra banda, és a dir, per què la Policia Nacional va anar a pobles on vivien 16 persones i no van anar, per exemple, a la ciutat on viu la expresidenta de la Diputació de Barcelona, quan segurament per números o de la mateixa manera que havien anat a Sant Julià de Ramis, doncs, per exemplificar, potser també podrien haver vingut.
O el conseller
Romeva. Aquesta part
del
relat segurament ens falten. Sí. O el conseller Romeva o la consellera Ponsatí.
Correcte.
Que votaven, sí. Que votaven també aquí.
Sí, perquè si es volia no donar bueno, vigència a aquest referèndum, potser era més important desautoritzar-lo a Sant Cugat que no a un poble petit que va anar.
Perquè Sabadell no Terrassa, això ens
no
falta.
No sé dir-te, perquè si mirem les càrregues que va haver, era això, vull dir, no sabíem quin era el motiu per anar a un poble molt petit i a l'hora carregar
Barcelona. Però nosaltres no el sabem. Però sí, dic, sí, sí. No vol dir que no hi fos
no,
el motiu.
No, però vull dir que això... Igual ara reflexiones sense tindre molt coneixement de fons, però demostra que l'estratègia en si no era anar als punts clau de on votava el president, on votaven els consellers. Jo crec que era més una idea d'estratègia de sabem que no tenim prou operatiu policial per aturar tot el referèndum a nivell de tota Catalunya, per tant el que hem de fer és el cop perquè la gent es quedi a casa i no ho van aconseguir. Clar, si tu vas als llocs on només vota la gent important, la gent dels pobles està tranquil·la. Si tu també vas a un poble petit de la Catalunya interior o que pot desanimar a molta gent de l'interior, és més fàcil generar por.
Estic d'acord amb això perquè, per exemple, a casa meva, la meva avia es va quedar a casa per si les mosques.
Clar. Va haver-hi
és un poble
por.
Petit.
Però sí que és veritat que a primera hora del matí no, es va fer Sant Julià de Ramis, es va fer també al col·legi on anava el llavors vicepresident Junqueras, sí. Es va fer a Sabadell, on votava la fins llavors president del Parlament Carme Forcadell, no? I suposo que aquí també entra la por de dir...
Clar, clar.
A la nostra població tenim algun càrrec de govern? Doncs sí, alerta, o no, fins que es desmenteix això quan comencen...
Jo estava convençuda de que vindrien a Sant Cugat.
Aquí a Sant Cugat, eh?
Estava convençuda.
També es podia suposar la podíem posar sobre la taula la hipòtesi dels observadors
internacionals
en aquell moment, aquell dia, però vaja, que no ho sé, perquè també hi ha televisió i mitjans per veure el que passava a la resta del
país. Jo me'n recordo que estàveu a un col·legi electoral, venien de cop i volta els observadors internacionals i minuts abans que veiéssim la seva presència, el que corria era que venia la policia. I clar, tothom preparat, tothom allà fent fileres perquè no poguéssim passar i ens trobem que realment arriben els observadors internacionals amb l'alcaldessa i diferents responsables polítics. I vaig pensar, ostres, avui com s'ha de tenir en compte el rumor i com s'ha de començar a verificar qualsevol cosa que et diguin i que passi.
És que periodísticament va ser molt difícil la cobertura d'aquest dia perquè... és que contrastar la informació anava molt ràpida i l'havies de contrastar i l'havies d'explicar molt ràpida. I costava molt per això, pels rumors que hi havia. Aleshores, bueno, va ser un dia professionalment molt intens i molt, molt dur.
Imatges d'aquell dia que us hagin quedat gravades?
A mi, a la tarda, al pavelló 3, hi va haver un noi, era un noi, no sé si devia tenir 18 anys, que va passar a Pavelló 3, ple de gent, va passar amb una bandera espanyola. I el noi la gent se'l va mirar, però el noi anava amb la intenció de que algú li digués alguna cosa, però la gent no li va dir res, i la gent li va cridar vota. I la gent li va començar a dir vota, 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 i el noi va passar amb la bandera espanyola i es va quedar que la gent no el va increpar, sinó que li va dir que votés.
Jo em quedo amb la imatge de tots els col·legis electorals plens de cua, la gent aguantant perquè volia votar, tothom enganxat als mitjans, és a dir, recordo que a l'Arnau Cadell no hi havia ni cobertura perquè tothom estava allò, Twitter amunt, Twitter avall, què diuen per la ràdio, però clar, per la ràdio moltes vegades si escoltaves una ràdio generalista de país no t'estaven informant del que deia el teu mitjà local, no? Llavors me'n recordo molt de la gent seguint a Twitter i tots els rumors que arriben a haver-hi a la fila, és que no podrem votar, és que ara han tancat, és que ve la policia, i gent plorant, però gent plorant no d'emoció perquè poguessin votar, no vaig veure jo, en el meu cas, sinó plorant de pensar, realment està passant això que ens estan explicant els mitjans? Realment hi estan havent aquestes càrregues? Recordo això, com molta impotència, un sentiment d'impotència a les cues de tots els col·legis, perquè va haver-hi moments del dia que va haver-hi molta i molta cua fins que no es va fer el cens universal, que van dir... ara voteu on sigui, però
tot i així,
del cens universal, les cues seguien.
Jo tinc diverses imatges, i crec que és de la part, no tant de la part més emocional que hem vist d'algú que va votar o algú que va a la bandera espanyola, la gent l'anima a votar, sinó de la part més de com anava construint-se a poc a poc el referèndum. El cas del que explicava que el temerari, a mi em va impactar molt veure moltíssima gent intentant desmentir, trucant als col·legis dient necessiteu alguna cosa, ara vos portem a esmorzar, en la tele posada i alhora comprovant tot el que passava a nivell local, és a dir que després recordo també molt l'escena que es va viure a Valldoreix després de que votara un home que va sortir tiren un clavell en alt i tota la plaça aplaudint. Recorde en l'Escola Catalunya quan va començar a fallar el cens universal i van dir, poseu els mòbils en mode avió. Van imprimir un cartellet i tenies a 3 o 4 persones quan entraves en un cartellet allà mostrant mòbils en mode avió. Vull dir, aquestes escenes que era com està construint-se sobre la marxa el que estem vivint. Recordo també, Les Planes va ser molt divertit perquè vaig arribar i tenien una festa muntada, tenien croquetes, tenien truita, tenien de tot, i era una sensació de sí, hi ha una familiaritat mentre està fent-se un referèndum.
I per mi una altra de les imatges del dia, que no la vaig veure en directe sinó a través dels vostres mitjans de comunicació, eren les urnes entrant amb les bosses d'escombraria. A mi és una imatge que em va impactar molt. I la gent aplaudint, però fins i tot, no? Recordo molts càmeres que teníem aquí desplegats a les 5 del matí, i l'Àgata suposo que, i el Jordi, que van viure el mateix, no? Que teníem gent desplegada als llocs, que no sabien ni ells mateixos què passaria, i de cop i volta trucaven i em deien, no, no, que estan arribant les urnes, que estan arribant unes bosses, i deien, és que les porten en bosses d'escombraria.
No? És que hi ha gent que el que ens expliquen els testimonis és que no van saber mai que les urnes hi havien entrat, per exemple, perquè s'esperaven a una altra forma o d'una altra manera, o plegades, o tenim el referent del 9N amb les de cartró i plàstic, i allò realment va ser els testimonis i la gent presencial, hi ha gent que deia, ah, però que ja han entrat les urnes, perquè és que
sí, perquè com també deien, no, és que estan traient bosses d'escombraries de les escoles, sí, sí, perquè ho volen tenir tot molt net, no, sí, les bosses d'escombraries de les urnes.
Jo recordo que al pavelló 3, la periodista que tenia el pavelló 3, jo li anava dient, han arribat les urnes? Han arribat les urnes? I no les veig, no les veig. I pensava, no hi arribaran les urnes. I a mi, ella estava allà, i a mi em va arribar la foto de la urna arribant al pavelló 3 a partir d'un altre amic periodista que me la va enviar, i han arribat les urnes, i dic la meva periodista, que no has vist que han arribat les urnes? No ho he vist. Dic, ostres. I sí, va ser la imatge del dia, estava tothom esperant les urnes. Me recordo que els meus companys del món.cat, jo els vaig passar la foto de Sant Cugat amb les urnes, i diu, oh, fa una hora que estic esperant la foto de les urnes i no hi havia manera, fins que llavors ja el Jordi Borràs les va passar, però la primera foto publicada de les urnes del món.cat va ser la de Sant Cugat, perquè nosaltres la vam tenir abans que els nostres companys d'un mitjà nacional.
Home, s'esperaven molt les urnes, ningú sabia com eren ni com anaven a arribar. Bueno, com eren sí, perquè les vam mostrar el dia anterior, però no sabíem de quina manera arribaria, no? Però I jo també estava al PAP 3 a primera hora, i quan van arribar, és cert que hi havia gent que era com, què està passant, no?, aquestes bosses de brossa, no? I el moment que van ser conscients va haver com una emoció de, ostres, això va de debò, no? I recordo especialment l'escena d'un home que acompanyava la seva dona, que era cega, i la va costar a que tocara la urna aposta, com ja la tenim aquí, no? I va ser aquella situació de, ostres, no? Ara és quan comença de debò el dia, encara que portàvem no sé quantes hores en els col·legis fent activitats i festes de tardor i coses similars.
Ara que sabem més coses de com es va gestar el referèndum. Aquest matí també a Catalunya Ràdio també entrevistaven testimonis protegits, vull dir que en molts àmbits del territori, i la conclusió, almenys per mi, això és molt personal, és que aquest referèndum invalidat pel TC i que per tant ja començava ensopegat, vull dir que amb unes dificultats claríssimes i amb un govern en què havia posat intentat l'impossible perquè no es produís aquesta imatge de les urnes de les meses constituïdes, creieu, després del que sabem, que sense els voluntaris es podia haver fet, perquè al final el govern, el cos, diguéssim, administratiu estava lligat aquell dia. Pel que sabem ara, vull dir, sense voluntaris no, això no ha estat endavant.
Jo, l'entrevista que publiquem avui al Tot, l'entradeta és el que dic, no? Aquest referèndum el va impulsar el govern, però el va fer el poble. Sense aquesta gent que de manera altruista i amb una forta convicció va decidir que aquest dia s'havia de votar i que ells s'hi jugaven la pell, perquè en el fons aquesta gent s'hi ha jugat la pell, no és que es pugui fer el referèndum.
És com la màxima expressió de l'empoderament popular, no?, aquest referèndum. Tot requeia en el poble. No sabem tot el que va passar, no sabem tota la part de la història, però el que està claríssim és que va ser el dia de la gent del carrer, més que mai.
I la gent n'és plenament conscient, a més. Vull dir, quan vas als actes, el que van fer ahir mateix a la floresta del Bloc Floresta, ells ho reivindiquen, no? És a dir, aquell dia van demostrar que qui va fer possible el referèndum és, és la gent, no? La gent organitzada. I llavors ara proposen això, recuperar aquest esperit, que siga la gent organitzada la que digui als polítics què ha de fer, no? Així tot, quan fem aquest relat, es deixem una part de la població més o menys gran, que és la gent que no saben què va fer aquell dia, no? Es va quedar a casa, va posar la tele o va escoltar la ràdio, però no sabem exactament, igual que podem parlar molt de les emocions que sentia la gent que estava en els col·legis, que veia que arribaven les urnes, que es feia molta il·lusió, no? I que alhora teníem por, però tenien una por que superaven quedant-se allà perquè volien votar. Hi ha un seguit de gent que l'únic que sabem és que tenien l'argumentari de que justament perquè el Tribunal Constitucional havia dit que no es podia fer el referèndum, no s'havia de celebrar. Però no sabem molt més enllà de què van sentir quan les càrregues policials, quan la gent va començar a votar, quan va acabar el dia i va votar moltíssima gent, no?
Jo també crec, però, que les càrregues policials el que provoquen és que molta gent que tenia pensat quedar-se a casa decideix anar a votar. Jo conec un cas, a casa meva hi havia una persona que no pensava anar a votar, que precisament es dedica al món del dret, vull dir que tenia molt clar que aquell referèndum no era constitucional, i que quan va veure l'actuació de les forces de seguretat de l'Estat va dir no, fins aquí, ara sí que hi vaig a votar. I voto sí o voto no, però vaig a votar, perquè aquest és un exercici que democràticament s'ha de poder executar.
Sí, però també va haver una part, molta gent, tots coneixem gent que va decidir a votar quan va veure les càrregues per la televisió, les va sentir, però el que diu el Jordi, hi ha molta gent que no hi va anar, no sabem tampoc què va
clar,
fer, ni què va sentir, ni si va sentir ràbia veient com carregaven contra la població, o si va sentir que allò era el que
tocava, no?
El que
s'havia de fer. Clar.
Hi ha una part de la població que creu que això és el que tocava.
Les eleccions al Parlament de Catalunya així ho demostren, no? Que hi ha una part de la població que creia que aquesta resposta de les forces de seguretat era l'adequada d'acord amb el que s'havia preparat, no?
No ho sabem.
Bueno, no
ho sabem,
sabem
tampoc.
Jo no n'estic del tot segura d'això que dius, Marina, perquè...
Com ho he dit, sembla que estigui que aquestes persones legitimin que s'utilitzés la força i la violència per aturar allò. No volia dir això, no volia atribuir a cap formació, per favor.
Jo crec que tot el vot unionista del 21D era un clar no a la independència, no un clar estem a favor del que heu fet el dia del referèndum. Era un no a la independència.
Sí. Deia que aquest matís és pràcticament impossible saber-lo, perquè com tot a la vida, tot és molt polièdric en aquest sentit, i aquests matisos mitjançant eleccions és poc probable que es puguin saber, perquè lògicament entenc jo que molts comuns, encara que de l'ala que no sigui tan pro referèndum, no estarien d'acord amb les càrregues, però és molt difícil identificar-ho.
Per això em queixo jo de moltes vegades quan s'analitzen els resultats d'aquest referèndum com si hagués estat un referèndum normal, en el sentit de que hagués estat una jornada electoral normal, sense violència, sense l'ús de la força. Clar, jo crec que a dia d'avui encara no sabem què passaria amb un referèndum, perquè pel que dèieu vosaltres dos, hi ha molta gent que es va quedar a casa i no sabem per què es va quedar a casa, si perquè no volien ser partícips d'aquesta consulta, d'aquest referèndum, si perquè realment veure les agressions que es produïen en certs col·legis els va tirar enrere, si perquè no estaven d'acord a nivell legal, si perquè sí...
No, i fins i tot la reacció, l'anàlisi que fa la gent que va participar, citaves els comuns i, esclar, en Sant Cugat van haver fets públics dos punts de referència per al referèndum. Un va ser Cal Temerari i l'altre va ser la seu dels comuns, en aquell moment era d'Iniciativa, crec que encara no havien canviat el nom. Però la gent d'Iniciativa, que te la trobaves quan anaves als col·legis electorals, no tots, però, per exemple, en el PAP 3 estava Ramon Gutiérrez, que no sé si en aquell moment ja era portaveu, però en qualsevol cas és un dels regidors. Ara se me'n van les dates de quan fer el canvi.
Tot ha canviat molt en molt poc temps. I se'n va tot.
He exposat comuns com podien ser socialistes, populars i ciutadans que no estiguessin d'acord amb la imatge del futur, que no podem saber.
No dic per la idea dels comuns com en contra del referèndum. Al contrari, com van participar molt gent dels comuns al referèndum, però l'anàlisi que fem posteriorment és diferent. Aquest referèndum no legitima la independència, sinó que és la mostra de la mobilització popular per a demanar el dret d'autodeterminació de Catalunya. Que no és el mateix que et dirà molta altra gent que avui està per Catalunya demanant que s'apliqui la República.
Clar, correcte, molt d'acord amb aquest anàlisi.
És que el dia 1 d'octubre estava tothom cridat a votar, tant els del sí com els del no. Es van quedar a casa... però podien anar a votar no.
Clar, però segurament molta gent que volia anar a votar no creu que des del moment en què l'Estat invalida aquest referèndum, ells ja no han d'anar a votar, perquè de què serveix que vagin a votar en un referèndum que no serà legal? M'explico? És per això que no sabem en realitat què és el que passaria si es convoqués un referèndum amb totes les mesures legals adequades, no?
Les dades que recollíem aquell dia, al final de la jornada, és que el sí s'imposava a Sant Cugat amb un 88,43% i una participació del 56,4%. Recordem que si això hagués estat un comici o una consulta normal, en el que no ningú hagués invalidat o tenia la pretesa d'invalidar-la, la participació sí que potser estava una mica per sota del que estem acostumats aquí a Sant Cugat, però insistim, ens agradi o no, si fem des de l'anàlisi de l'observació, el tema del cens en aquest cas, en què es va fer universal a partir, em sembla, si no recordo malament, cap a quarts o vols de les 10 del matí, això també doncs complicava una mica l'anàlisi de comparació, almenys amb dades d'altres...
Sí, teníem la gent de 16 anys, la gent de 16 anys podia votar. Per tant,
no pots comparar amb unes eleccions normals. Gairebé no podies ni comparar amb el 9N.
Tampoc,
clar.
Perquè hi havia una opció al 9N que no... Per això que informativament, insisteixo, va ser un dia molt complicat de cobrir, d'explicar-ho i intentar explicar-ho bé.
Així tot, percentualment, crec que van ser les eleccions municipals del 2011, van quedar molt a prop de participació respecte al referèndum. Hem de parlar en percentatges justament per això que deia Marina.
Però parlem amb uns percentatges curiosos en aquest cas, perquè el que sí que, per exemple, van copsar molts testimonis dels últims dies que hem anat parlant, és que molta gent d'altres municipis venien a votar a Sant Cugat perquè hi havia 4 punts que funcionaven molt bé informàticament.
Sí? Perquè... Quins eren aquests punts?
Un era el xalet negre,
ara t'he posat en un compromís,
sí, perquè ho estic dient a memòria i això tampoc...
Casal de Mirasol tinc... també va funcionar.
Mirasol sembla que també era un altre punt, perquè hi havia gent amb coneixements informàtics darrere del... De les meses, diguéssim.
I això va fer que potser gent de Rubí, de Cerdanyola...
M'explicava un dels responsables del xalet negre, precisament, que tenien dos entesos amb informàtica, que els hi van salvar la papeleta, que ja va funcionar el cens, i que van venir dues famílies de Cornellà a votar.
De Cornellà
a votar, perquè van saber que a Sant Cugat funcionava el cens universal, aquest col·legi funcionava, i van anar-hi.
A mi em va passar això en Mirasol, hi ha una persona, crec que era una parella, que venia de Barcelona, perquè el seu col·legi va ser dels primers en ser tancat, no me'n recordo quin era, els van remetre a un altre col·legi, quan van arribar ja no anava el cens universal. I es van assabentar, no sé com, que a Mirasol funcionava el cens i hi havia una cua de gent que venia de fora.
I això demostra també les ganes de mobilització de la gent, que la gent es traslladava d'una població a l'altra per votar quan no havien pogut votar, i la gent volia votar, hi havia una determinació de que la gent volia votar.
Per tant, aquestes dades de participació realment no les podem comparar amb res, no? Perquè si venia gent de fora de Sant Cugat...
No, però entenc que les dades de participació...
El cens absolut d'espècie que s'ha de redistribuir per municipi. Però jo dic que insisteixo que hi ha un compàs de temps en aquell moment en què hi ha dos censos creuats. Aleshores, és probable que hi hagi un marge d'error que no passaria en unes condicions normals. Clar. Vull dir, això tampoc ho podem com fer res. Hi ha un cens universal i a partir d'aquí la vida és meravellosa. Hi ha un compàs de temps durant el matí en què segurament per les problemàtiques del sistema, aquí hi ha un creuament entre un cens escrit i cens informatitzat. I aquí també hi havia constància que hi havia seus, col·legis, que optaven per continuar amb el cens escrit perquè no se n'en sortien amb temes informàtics. Vull dir, prenien nota i com bonament allò. Per tant, insistim en que això ve a determinar també les dificultats per tirar endavant això, perquè no eren condicions absolutament normals.
I aquesta la màgia de l'1 d'octubre, no? Que tot i que és tallau de dificultats...
Sí, 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 era una carrera d'obstacles. Correcte. Constant, jo crec, des de 2 dies abans, 72 hores abans. Vull dir, que amb això el que jo crec que hem recollit els periodistes, amb els que, qui més qui menys, amb gent que hagi pogut parlar, de gent molt implicada en tot aquest procés, que sense ganes i il·lusió això no tirava endavant. No sé si esteu d'acord.
Completament d'acord. Segurament, ara introdueixo un altre element, eh? Sense un partit popular tan dur i tan encarat, no?, amb el govern català, no?, Mariano Rajoy, una Soraya dient és que no hi haurà urnes, és que no hi haurà referèndum, i és que avui, no?, les ràdios generalistes et posaven tots els talls de veu del dia i pensaves, clar, és que això també era una mica una provocació, una incitació a la gent que deia, com que no n'hi haurà, saps? Què vols dir que no n'hi haurà? No saps el que estem organitzant nosaltres
darrere.
Ja, potser
darrere. Van menys tenir una mica el que és el poder del poble i el que és l'organització popular.
És que potser si no hagués estat així, sí que haguessin trobat les urnes, no?
Home, van...
Potser ni el mateix...
Van intentar-ho fins al final, perquè vull dir també, i és la fe... complint una mica les instruccions en aquest cas de govern, de ministeri i de jutjats, que era interceptar el màxim que es pogués, vull dir, no només el cas d'Unipost, sinó d'altres impremtes petites, o sigui, petites, fins a d'altres empreses molt més grans de distribució d'impremta, vull dir, que això ho vam veure els dies previs.
Jo m'he llegit el llibre Operació Urnes i llegint tot el que he llegit a vegades penso, ostres, els catalans que llestos són, ostres, el govern espanyol no les va voler trobar, no les va saber trobar.
Home, no. Que bona part de les urnes s'amaguessin a la frontera al costat d'una gendarmeria per no aixecar sospites. És que clar, és que les urnes van passar fronteres. Sí, això és un atac per qualsevol govern espanyol, per qualsevol servei d'intel·ligència, no? De dir, és que aquesta gent, em perdó, però s'ha rigut a la teva cara? O ha aconseguit esquivar? És que jo crec que és una bufetada cap al servei d'intel·ligència d'un estat.
L'1 d'octubre va canviar tot, segurament per a molta gent, i tant a favor o en contra de la legitimitat d'aquella consulta, aquell referèndum, van canviar moltes coses. Va venir l'aplicació per primera vegada en democràcia d'un article tan restrictiu com el 155, amb el suport de moltes forces, i això s'ha de tenir també en compte, i va tenir també doncs l'origen segurament de les persones que avui estan tallant vies a Girona, a carrers de Barcelona, que són els comitès de defensa de la República. Va venir tot el procés en què tenim encausats a la presó i que hi ha persones que estan, com dèiem, encara en presó preventiva. Va venir unes eleccions a Catalunya, van venir moltes coses, ho ha canviat tot en molts sentits. Des del vostre punt de vista ja personal, de com a periodistes, estem millor o pitjor, com veieu, en aquest 1 d'octubre de 2018? Si feu balanç.
Caldria preguntar què és millor o pitjor, no?
Exacte. Sí,
per vosaltres, per això deia, és una qüestió personal, no observable, perquè podríem aquí cadascú...
A veure, han canviat moltes coses i no ha canviat res al mateix temps, no? És la sensació que hi ha, és a dir, respecte ara fa un any, Catalunya no ha guanyat ni una mica d'autogovern, no? Per tant, sí, hem viscut moltes coses, però fins i tot hem anat una mica enrere si tenim en compte el 155 i el procés judicial obert contra els consellers i el govern de Puigdemont, no? Però clar, segurament l'1 d'octubre el que fa és marcar un precedent. Jo, va agradar molt l'atenció l'altre dia en el ple de Valldoreix, i em vaig a la clau local, quan va haver un debat sobre si posaven el nom de l'1 d'octubre a un carrer. I llavors la vocal de Ciutadans va dir... És que l'1 d'octubre no hi ha res a celebrar. I dic, ostres, això era el que deien sempre l'altra banda quan s'acostava el dia de la hispanitat, no? Jo crec que l'1 d'octubre el que demostra és una victòria, que podem dir fins a quin punt és victòria, però una victòria de l'independentisme o del sobiranisme més en sentit ampli, perquè al final aquell dia la gent que es va mobilitzar és que volia votar més enllà de si era sí o no, i això va ser un cop dur per als constitucionalistes que anomenem, per aquells partits que dient que el constitucional havia dit que no es podia celebrar el referèndum, considerant que no s'havia de fer. I aquestes estratagemes que va fer la gent per a poder acabar votant, el que dèiem de les urnes creuant fronteres, de tot això, a ells els va pesar, els que tenien aquesta idea. Jo crec que ahir és on canvia, no? On es demostra que sense l'estructura d'un estat darrere, molta gent pot posar en dubte tot un sistema d'organització política.
Estic d'acord amb això últim que deia el Jordi. Després de l'1 d'octubre s'ha demostrat que potser el govern el tenen els polítics, però que qui mana és el poble, i el poble vol continuar manant, perquè es va demostrar que l'1 d'octubre manava el poble, i avui hi ha una demostració que hi ha molta gent alçada que està mobilitzant-se precisament per demanar un canvi i per demanar que el poble va decidir.
A mi em fa por parlar de poble únicament, perquè és cert que és una part molt gran del poble, no? Sempre dubte, no? Perquè és cert que és el poble empoderat, diguem, el que va decidir mobilitzar-se, el que, diguem, que en aquell moment volia esdevindre poder constituent, però no era tot el poble català. Vull dir que és una cosa que en genera dubte.
Sí, que a vegades ens apropiem, no? A aquest concepte de poble, i el poble és molt gran. Jo crec que després de l'1 d'octubre es demostra que no sabem ni on som ni on anem. On som? O sigui, hi ha gent que creu que ha començat ja la república. Hi ha gent que sí.
Hi ha gent que ho pensa.
I segons quins discursos els líders polítics hi dius, a veure...
Però jo crec que des del 7 d'octubre de l'any passat...
Sí, correcte. No? Però on som ara mateix? On som? És que segons quina força política escoltis estem en un punt, i segons quina força política escoltis estem en un altre punt. On anem? És que tampoc ho sabem. Què passarà amb tot el macrojudici on tenim tots aquests líders polítics encausats? La força de la gent és la mateixa que fa un any. Si ara tornés a haver-hi un 1 d'octubre, la gent tornaria a actuar igual, tornaria a actuar diferent. És que tinc la sensació que ara, més que mai, és el moment de la política. Segurament és el moment del diàleg, i tinc la sensació que és el moment en què notem que ens està faltant aquesta política i aquest diàleg.
Jo volia fer un apunt, que demanaves això, no? Si estem millor o pitjor. Bueno, professionalment, després de l'1 d'octubre, també periodísticament canvia tot. Perquè és, perdoneu l'expressió, però una mica salto de mata. No sabem les mobilitzacions que hi haurà, no sabem com seran. I abans potser ho teníem tot molt organitzadet, i ara resulta que no ho tenim tan organitzat. Avui mateix és un exemple. Aquest matí han passat coses, i nosaltres tenim la sensació que no passarien tantes coses avui. I estan passant moltes coses, i ens han enganxat que hem d'anar corrents per poder explicar les coses, i això és el que va passar a partir de l'1 d'octubre l'any passat. Aquells dos mesos van ser frenètics informativament, però
això,
dos mesos després...
Això és fruit de la improvisació constant en la que vivim, no? Teniu la sensació que no, que està marcat un full de ruta, mai millor
No està marcat un full de ruta.
Els fulls de ruta han mort, vull dir, abans estava mort, però han desaparegut. Sí. Deies que hi ha gent que pensa que estem en una república, hi ha gent que diu que no, que si podem guanyar autogovern negociant, si caminem cap a un estat federal. Jo crec que és molt important, a l'hora de poder aplicar política d'ara endavant, fer una anàlisi adequada de la realitat. Perquè si pensem que ja tenim una república, quin pas faràs, no? Per tant, jo crec que ara, i està veient-se quan veiem molt debat entre els partits independentistes, que hi ha gent que diu, ei, però no és el que ens havíeu dit. Sí, però estan intentant fer l'exercici d'anàlisi de veure què està passant en la realitat catalana actualment per a poder plantejar la següent fase, tant a nivell institucional com crec que també hem de fer les entitats a nivell de carrer, per a veure com es pot avançar, qui vol anar cap a la república, qui vol anar cap a un estat federal, però mentrestant, mentre no tinguem l'anàlisi adequada, qualsevol política que aplicarem serà errònia, perquè no partirem de la realitat que estem vivint.
Avui quan venia cap aquí he vist a l'Ajuntament, que ara hi havia un acte institucional...
Sí, un manifest,
no? Hi havia un cartell que ficava Republiquem. I he pensat, aquest encara no l'havia sentit. Republiquem, què vol dir Republiquem?
Fer república, no?
I què vol dir fer república?
Clar. És el que deia jo, o sigui, no s'està... Jo crec que és el moment de la política, i tinc la sensació que no hi ha aquesta anàlisi que reclamava el Jordi Pasqual, que seguim amb la política del partidisme i de certs interessos, i crec que...
I un any després, els partits que defensaven el referèndum no estan més distanciats que mai?
Segurament ja ho estaven, no?
Ja ho estaven?
Moment del referèndum.
Un any després, perquè em fa l'efecte, que a part de que també ara coincideixen, no diré crisis, els partits, però sí que problemes interns d'organització, tant, tant a PDeCAT com a la llista del president, com a Esquerra Republicana també, està fent ara un procés, i la CUP, que en aquest cas doncs, potser seria la part més tranquil·la en aquest sentit, però entre ells després també doncs, potser es marquen certes distàncies avui dia.
Perquè falta fer aquest anàlisi, però ha de ser un anàlisi objectiu. I tens la sensació que han fet aquest anàlisi objectiu totes les formacions polítiques?
Jo crec que no, que jo crec que estan treballant, no? I quan et poses davant de la realitat i veus coses que no t'agraden i que no és el que havies estat dient que anava a passar, és el que et genera una certa controvèrsia entre altres forces polítiques, en la teua pròpia militància, i no és senzill reubicar-te políticament, però és que és l'obligació dels partits polítics. No pots aplicar cap política si no has fet l'anàlisi adequada, no? I jo crec que per això ara l'independentisme tenim aquesta sensació d'un debat intern de que cada un va a la seua i no sap ben bé què és, que alguns diuen fer-la pública i estan dient aplicar una llei autonòmica. Clar, falta saber, no? O sigui, falta... Jo crec que som conscients de la situació en la que estem, però falta com traduïm això a la nostra acció política i com fem perquè això, les nostres bases, no se'ns enfaden.
I ara, per fer una mica de... Anava a dir de l'advocat del diable, no m'agrada aquesta expressió, però seria, en el cas de les forces, en aquest cas que anomenem unionistes, em consta que no els agrada aquest nom per les referències que té altres processos internacionals, és que els hi toca el paper que tenen ara de defensar les mesures que s'han aplicat fins ara. Un any després, insisteixo en que hem vist culminat segurament uns dels moments amb més partidaris independentistes, ja no dic nacionalistes sinó independentistes, amb el suport ampli al Parlament. Un any després és possible que se sentin més legitimats que mai els partits que volen mantenir l'estatus quo de l'estat espanyol?
Per què?
Precisament perquè el fet que segurament no hi hagi un full de ruta que dèiem de l'altra part, això sigui potser encara una embranzida per la resta de partits que no estan que defensen, doncs, legítimament la unió, en aquest cas, de tal com entenem Espanya tots.
És que no hi hagi un full de ruta per part dels partits independentistes no vol dir que els independentistes ja hagin deixat de ser i no vulguin formar república, per tant, si venen legitimitats per això, no crec que la lectura sigui correcta.
Però segurament totes aquestes contradiccions internes que té el procés fa que al final
jo pregunto,
tot es polaritzi molt més, sigui o blanc i negre, i a partir d'aquí hi ha qui guanya amb aquest discurs. I no oblidem tampoc una cosa que ens hem oblidat, és que tot aquest procés acaba carregant-se Mariano Rajoy, el president del govern, de manera indirecta, d'haver-hi una moció de censura, etc. Però sense aquest desgast, Mariano Rajoy segurament avui en dia seguiria governant, o no?
No sé, això hauríem d'analitzar també els temes de corrupció, que crec que seria un altre tema, perquè jo crec que això ha passat, vull entendre, pel com ha anat, que també doncs, és el que dius tu, se li han acumulat massa deures al Mariano Rajoy.
Però amb una trama Gürtel anava aguantant.
Sí, sí, fins on ha pogut.
Correcte.
Jo faria un matís.
Això pot ser també un matís interessant, el fet de que potser el procés no s'ha carregat Mariano Rajoy.
Jo crec que no ha set el
procés. Tu creus que no?
Jo crec que el procés va estar a punt de que no es carregués Mariano Rajoy, precisament que els partits independentistes que hi ha al Congrés dels Diputats no donguessin suport a Pedro Sánchez.
Jo crec que l'ha desgastat i molt.
Una cosa és desgastar-la, però l'altra cosa és provocar que caigués.
Jordi, l'últim apunt, que hem de marxar.
No sóc capaç de fer l'anàlisi de Mariano Rajoy, però sí que volia dir que la part de l'espectre polític dels partits i persones favorables a la unitat d'Espanya, molts cops el plantegem com una cosa uniforme, però igual que l'independentisme té debat, ells tenen molt debat intern i fins i tot sortides diferents. No té res a veure el que planteja el Partit Popular i Ciutadans, que potser són els dos partits que estan més d'acord que el que puga plantejar el PSOE o el PSC a Catalunya o l'entorn dels comuns. I crec que ells també han de ser capaços de deixar el discurs de confrontació que alguna gent encara està fent des de les dues bandes, no? Aquesta idea de si són violents, de si ara mostrem les càrregues policials, uns per a mireu, és que ens estaven pegant, i altres per a mireu com es han provocat perquè acabem actuant així, i començar a plantejar projectes que il·lusionen a la gent i que tinguin ganes de que la seva opció política no siga perquè els altres fan no sé què, sinó perquè realment creus en el seu projecte polític, perquè si no, mentrestant, acabarem votant al mal menor.
Doncs ho hem de deixar aquí, eh? Jo continuaria preguntant i conversant amb vosaltres, però...
Però fixa't, només un punt final, eh? Que has fet certes preguntes que els tres ens miràvem i dèiem... Clar, aquí parlem de visions personals.
Ara que paguem els micros, ara us explico. Agraeixo moltíssim la presència del Jordi Pasqual, el periodista del Quatent, gràcies per haver vingut. La Marina Romero, periodista universal, gràcies per haver vingut. I la directora adjunta del Tots en Quatre, Taguino, també gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres els deixem ara amb els serveis informatius. Tornem amb més tertúlia a partir de dimecres, a partir d'un quart de 10 del matí. Gràcies.
El gall del monestir.